Parlem d'Òpera. Una coproducció amb la Fundació Òpera a Catalunya i Ràdio Sabadell. Presentada per Jordi Torrents.
Hola, què tal? Tot bé? Jo diria que sí, sobretot perquè finalment estem tenint una temporada plujosa. S'està fent honor a allò tan conegut de pel maig, cada dia un raig. Oi que sí? El cas és que els pantans s'estan omplint, no tant com voldríem, però omplint al cap i a la fi. Això fa que la sequera i sobretot les temudes restriccions d'aigua les puguem veure una mica més lluny. Au, vinga, ja us podeu tornar a dutxar cada dia. Bromes a part, hem de vigilar, i sobretot els que manen han d'estar més al cas, perquè si anem dient que ve el llop, que quan arribi ens agafi preparats, oi que sí? Molt bé, deixem que l'actualitat vagi funcionant ella soleta i nosaltres a lo nostre, que és a parlar d'òpera tal i com ho tenim establert cada setmana. Programa número 568, 23 de maig, dia de Sant Desideri de Langres, bisbe i màrtir. Rocío García, el control de so, i qui us parla, Jordi Torrents, us donem una cordial benvinguda. Thank you. Hem començat aquest nou programa tot sentint l'obertura de La Main Anonyme, una òpera còmica en dos actes amb llibret de De Fontaine-Lavallée i música de Joseph Bologne, també conegut com Le Chevalier de Saint-Georges, compositor que, si no m'equivoco, coneixeu ben poc o gens, oi que sí? De totes maneres, aquesta òpera ja va sortir en aquest programa, concretament en el 489 del 15 de setembre de 2022. Avui sortirà una mica més, d'aquí uns minuts en parlarem, però per ara la seva obertura ens ha servit d'encapçalament. I per què? Doncs perquè avui us parlaré de la gran barreja, la gran mixtura, poti-poti, dieu-li com vulgueu. Perquè, estimats amics i amigues oients, avui sortiran aquí tota mena d'òperes, que us explicaré el que he vist entre el 18 de març i el 19 de maig. Dos mesos molt interessants, que han donat molt de si. Ah, abans que me n'oblidi, l'obertura que hem sentit anava a càrrec de la Haymarket Opera Company, sota la direcció de Craig Trompeter.
Parlem d'òpera.
Això no era ben bé òpera, oi? Sinó un oratori de Handel, Israel in Egypt. El cor inicial de la segona part, Moses and the Children of Israel, amb el cor Monteverdi i els English Baroque Solists, sota la direcció de John Eliot Gardiner. Aquest oratori, sobre una temàtica bíblica, que el compositor anglès nascut a Alemanya va estrenar en el King's Theatre Haymarket de Londres el 4 d'abril de 1739, fou presentat en el Palau de la Música Catalana el dia 18 de març, amb exactament, o gairebé exactament, els mateixos intèrprets que hem esmentat. Mateix cor, mateixa orquestra, però no mateix director. Ja sabeu que Gardiner s'ha autorretirat temporalment després d'un desgraciat episodi aquest estiu passat en el que va agredir físicament un cantant, coses de la medicació. El cas és que estava anunciat Gardiner com a director en el Palau, però ha allargat la baixa, així que la batuta la va portar Peter Whelan. I us haig de dir que l'altíssima categoria dels intèrprets va fer que fos un espectacle commovedor i inoblidable. Tres dies més tard, el 21 de març, vaig celebrar el meu aniversari amb un altre oratori de Handel, el Messies. Aquest cop va ser al Liceu on van fer escenificar la versió d'aquest famós oratori revisada per Mozart, o sigui, amb instrumentació clàssica i no barroca. La novetat és que era una versió escenificada pel famós regista Robert Wilson amb el seu habitual estil minimalista i fred. Vaig llegir crítiques furibundes, però a mi em va agradar, deixant de banda si és legítim o no escenificar un oratori. L'escena de l'Aleluia amb unes projeccions d'icebergs que explotaven i al final conformaven una mena de fong nuclear em va semblar una clara al·legoria pessimista sobre el futur de la humanitat, amb una estètica molt vella. Entre els cantants van destacar la soprano russa Julie Lesneva i el tenor americà Richard Croft. Josep Pons va dirigir l'orquestra i bé, aquesta vegada no em va desagradar. No us en posaré cap fragment musical perquè no disposo de cap gravació de la versió de Mozart.
Parlem d'òpera. A Ràdio Sabadell.
El 10 d'abril vaig anar a l'estimat Teatre de la Zarzuela de Madrid a veure una funció de la producció que van fer de Juan José, drama lírico popular en tres actes amb lletra i música de Pablo Sorozábal, una òpera que es va estrenar pòstumament. L'autor la va acabar el 1968 i no es va estrenar fins al 2009 en versió concert de Sant Sebastià. De forma escenificada es va fer per primer cop a la Zarzuela el 2016. I ara era la tercera vegada que aquesta òpera, que conforma un veritable fresc dels barris baixos i les classes populars de Madrid, pujava a escena. És una trista història de final lamentablement actual, on Juan José mata la seva parella Rosa quan aquesta el deixa. Els cantants eren excel·lents. Juan Jesús Rodríguez era Juan José. Sayoa Hernández era Rosa. Vanessa Goicoechea feia de Toñuela. María Luisa Corbacho era Isidra. Alejandro del Cerro, Paco. I Simón Orfila, Andrés. A banda de tot, un estol d'excel·lents comprimaris. Dirigia l'orquestra el veterà director Miguel Ángel Gómez Martínez i l'escena el no menys veterà José Carlos Plaza. Un altre èxit del Gran Teatre Públic madrileny. Sentirem ara un fragment de Juan José i és escena habanera i mazurca de l'acte segon, amb Celestino Varela, Andrés, Ana María Sánchez, Rosa, Olatz, Saitúa Toñuela, la Musicene Orquestra Sinfonicoa i José Luis Estellés a la batuta.
Delante del hombre que os quiere caer. batalla si corre la sangre y se mata.
Déjala en paz.
Tienes razón. Lo mejor es no meterse en estas cosas.
Torna a escoltar aquest programa a radiosabadell.fm.
Ja veieu com fins ara tenim una bona barreja. I seguim així perquè el que vaig anar a veure a continuació fou, de nou en el Liceu, el dia 12 d'abril, una versió de concert. Se n'abusa una mica de les versions de concert, no esteu d'acord amb mi? De la famosa òpera El castell de Barba Blava, en un acte llibret de Bela Balas, basat en el conte de Charles Perrault, i música de Béla Bartók, l'única que va fer aquest cèlebre compositor hongarès. Jo no l'havia vist mai encara i, per tant, hi vaig anar. Més que veure-la, la vaig sentir, oi? Bartók la va compondre el 1911 amb gran influència del Pelés i Melisande de Debussy, però l'òpera fou rebutjada i no es va poder estrenar fins al 24 de maig de 1918 a Budapest. Es tracta d'una òpera que dura només una hora, amb una densitat i força orquestral extremes, dura, no apta per algú que comenci en això de l'òpera, està clar, cantada en hongarès i amb només dos personatges que al Liceu foren Nicholas Brownlee, Barba Blava, i Victoria Karkacheva, Judit. Va dirigir l'orquestra novament el mestre Josep Pons. Jo vaig gaudir molt aquella ballada, em va agradar moltíssim i vaig sortir amb les piles carregades. Ara sentirem l'escena tercera, Mit Last, Saskegietlen, Sornio, Fegiber. Ja disculpareu el meu hongarès. Amb Mihaly Csekely, Barba Blava i Olga Soni, Judit. L'orquestra és la Simfònica de Londres i el director Antal Dorati.
Mit Last! Ez a fegyveres házudik!
Igen, magam el is a fett, ilyen
volt, igen,
magam el is a fett! Miért szabad a fegyveren? Miért a sosok a
nyitvenzen?
Addig a többi kulcsot!
I com que sembla que no en tenia prou de droga dura, l'endemà mateix vaig anar a l'Auditori de Barcelona a un concert de l'OBC en què la segona part era la setena de Beethoven, per ser un nyap, i la primera part, que per això hi vaig anar, era la mini-òpera de només mitja hora, monodrama en un acte i quatre escenes amb un sol personatge, Erwartung, l'espera, llibret de Marie Pappenheim i música d'Arnold Schönberg. Ja sabeu, famós pare de la música tonal. Estrenada a Praga el 6 de juny de 1924, segons l'autor, obro cometes, Erwartung es tracta de representar en moviment lent tot el que passa durant un sol segon de màxima excitació espiritual, allargant-lo fins a arribar a la mitja hora. Tanco cometes. Doncs això mateix, va cantar la soprano americana Heidi Melton. Des de que van anunciar la temporada, aquesta va ser almenys la tercera soprano anunciada. I va dirigir l'OBC la directora coreana Eun Sung Kim. La sensació que un té al llarg de l'obra és d'angoixa, empatitzant totalment amb el personatge, i la música, no diré mentida, era una mica cacofònica, però em va agradar. És la primera vegada que veia i sentia alguna cosa de Schönberg, i la conclusió és que encara tinc moltes coses per descobrir. Per cert, l'Auditori s'emporta el premi a la ranciatat més absoluta, doncs a diferència del Liceu i el Palau, no són capaços de donar ni un trist paper que serveixi de programa entre cometes. Sou uns tristos. Sentim la primera escena d'Erwartung, Hia in Ein, amb Anya Sildia i la Filharmonia Orquestra dirigida per Robert Kraft.
Oh!
T'agrada l'òpera? En parlem a Ràdio Sabadell.
Coneixeu la ciutat d'Essen? És una de les ciutats més importants d'Alemanya, situada a la conca del Ruhr, entre Düsseldorf i Dortmund. Epicentre de la indústria alemanya, és a Essen, on té la seu la mítica companyia Krupp. Una ciutat, per cert, força lletja, pel meu gust. Ja sabem que totes les ciutats d'aquell país es van haver de reconstruir després de la guerra, donant com a resultat una mena d'estil estrany. Però, al meu parer, de totes les que he conegut, Essen és la menys agraciada. Menys que Frankfurt, que ja és dir. Però té un senyor teatre d'òpera que porta per nom Aalto Musiktheater, pel seu dissenyador, el famós arquitecte finlandès Alvar Aalto, que el va dissenyar el 1959, però la inauguració va tenir lloc el 1988, quan ell ja era mort. En aquest teatre pots veure òpera de primer nivell per un preu màxim de 49 euros. Està clar que, per mínimament atractiva que sigui la proposta, no cal pensar-s'ho gaire. I això que després de les funcions de Turandot de Sabadell vaig agafar i vaig volar a Düsseldorf, i des del mateix aeroport un tren em va portar menys de mitja hora fins a Essen. Allà hi vaig veure el dissabte 20 d'abril aquesta òpera La Man Anònim, que ha obert el nostre programa i del qual sentirem tot seguit un altre fragment, que és l'àrea de Valcourt de l'acte primer, Depuis longtemps mon cœur soupire, amb el tenor Geoffrey Akpalo. Tot una sorpresa que fessin aquesta desconeguda òpera del compositor mulato Josep Bologna, nascut a la Guadalupe, a les Antilles, i que fou estrenada a París el 18 de març de 1780 en un teatre privat. Per tant, vaig anar a Essen. La representació va estar molt bé, entretingudeta, de l'època que tocava, només espatllada per un invent en música contemporània que s'anava inserint dins els números de l'òpera, anomenat Unerwartete Wendungen, els girs inesperats, que no afegien res, només certa confusió per seguir la trama. El millor, però, eren les danses divuitesques ballades a l'estil del breakdance de carrer, molt original. Però jo vaig anar a Essen, en realitat, per veure l'endemà, diumenge 21, Tristany i Isolde, el preu irrisori que he dit abans. Una bona producció on destacava la soprano britànica Catherine Foster com a Isolde, i on el projecte escènic de Barry Kosky deixava força a desitjar. Però no ens queixarem ni molt menys, i tampoc sentirem res del Tristany perquè no hi cabrem.
Parlem d'òpera, amb Jordi Torrents.
Tornat a Barcelona, el diumenge 28 d'abril vaig reprendre les activitats operístiques, aquest cop en un mar ben original, per bé que formava part de la temporada de l'Auditori, que era la bonica església de Sant Felip Neri, situada a la plaça del mateix nom, al costat de la catedral i a un no-res de la Generalitat. Una plaça, per cert, que jo tinc entre els meus racons preferits de Barcelona. En aquesta ocasió l'auditori, fora de l'auditori, va ser més generós i donaven dos fulls fotocopiats i grapats amb el repartiment, el contingut musical i un article. Més val això que una patada als de llonces, oi que sí? Bé, el que anàvem, en aquesta ocasió tocava música antiga, de l'extens desconegut i injustament oblidat repertori del barroc espanyol. Los Elementos, òpera harmònica a l'estilo italiano, del mallorquí Antoni de Literes, o Antoni de Lliteres. El que passa és que va treballar majorment a Madrid, ciutat on cap al 1705, segons sembla, i en un teatre privat d'un palau ducal, es va estrenar aquesta interessant obra, que malgrat autonomenar-se òpera, manca totalment d'acció dramàtica, sent un llarg diàleg entre els quatre elements, aire, aigua, terra i foc, mentre esperen l'arribada de l'aurora. La representació va anar a càrrec del conjunt Formantiqua, dirigit per Aaron Zapico, molt reduït amb només 6 instruments, i un solvent quartet vocal format per les sopranos Gione Martínez, Pilar Alba i Soraya Méncid, i la mezzosoprano Serena Pérez, que ens van oferir un bonic i relaxant espectacle de poc més d'una hora. Sentirem de Los Elementos l'ària que canta l'aire. Suenen los clarines amb Marta Almajano i a l'aire espanyol, sota la direcció d'Eduardo López Banzo.
Suenen los clarines. Suenen los clarines. Los clarines. Los clarines. Suenen los clarines.
Després de quasi dues setmanes de sequera, agafo i he tornat a Madrid, a la Zarzuela, per veure una famosa, entranyable, històrica zarzuela, La verbena de la Paloma, de Tomàs Bretón, que es va estrenar al Teatro Apolo de Madrid el 17 de febrer de 1894. Ja sabeu, ¿dónde vas con Antón de Manila? Dissabte 11 de maig vaig poder gaudir per primera vegada a la vida d'aquest títol i gaudir-lo a tope en una posada en escena transportada uns anys després de l'original, cap als anys 20 del segle passat, i amb aquell to tan castís madrileny, una mica rebaixat. Com que és un sainete curt, o género chico, abans es va interpretar una peça feta ad hoc, anomenada Adiós Apolo, amb música de sarsueles estrenades en aquest mític teatre que va tancar les seves portes el 1929. Un gaudi, tot plegat dirigit musicalment pel nou titular musical del teatre, José Miguel Pérez Sierra, i escènicament per Núria Castejón, i amb un estol de bones veus freqüents en aquest teatre. I ara sentirem D'onde vas con Antón de Manila, amb Renato Cesari, Juliani, Teresa Turné, Susana i altres. El cor Cantores de Madrid i l'Orquestra de Conciertos de Madrid, dirigida per Federico Moreno Torroba.
D'onde vas con Antón de Manila? D'onde vas con vestido chiné?
A lucirme y a ver la verbena y a meterme en la cama después.
¿Y por qué no has venido conmigo cuando tanto te lo supliqué?
a gastarme en botica lo que me has hecho tú, poder.
¿Y quién es ese chico tan guapo con quien luego la vais a correr?
Un sujeto que tiene vergüenza, un don y lo que hay que tener.
Y si a mí no me diese la gana de que fueras del brazo con él,
pues me iría con él de verbena y a los toros de Carabanchel.
Sí, ¿eh?
Sí.
Sí, ¿eh?
Sí.
Pues eso ahora mismo lo vamos a hacer.
¡Ay, ay! ¿Qué es esto?
¡Julián!
¡Ah! ¡Fíjate, con! ¡Ay!
¡La gana, chupapo! ¡Morir, paso, eh! ¡Echa los
brazos
y
apártalo
bien!
¡Ven, caballero! ¡Pérense ustedes!
¡Alto aquí todo el mundo! Esto se ha rematado. Y esto se ha rematado. Porque lo digo yo.
Pues si yo toco el pito, se acaba la cuestión.
Ustedes por allí, vosotros por allá, y usted aquí toca el pito, y usted aquí toca nada.
El mozo está celoso, el viejo es un truán.
Me callo por prudencia, mas luego ya me oirán.
¿Cuánto más me sofoca? Le quiero más y más.
Vámonos, niñas, que es tarde ya.
Por esta noche le hago rabiar.
Vente conmigo, déjala ya.
Así te va.
L'última va ser aquest darrer diumenge 19 de maig que vaig veure el Falstaff de Verdi en un teatre nou per mi, el Teatre Nacional de São Carlos, de Lisboa. Una joia rococó inaugurada el 1793, convidat en el marc de l'Assemblea de Primavera d'Òpera 21. Amb un repartiment encapçalat pel baríton italià, Pedro Spagnoli, la resta tots portuguesos. Ho vaig gaudir molt, simplement. Ja veieu, doncs, quina gran barreja, eh? Sentim la fuga final de Falstaff, tot un amunt de burla, amb Dietrich Fischer, Dieskau i altres, i la Filarmònica de Viena, dirigida per Leonard Bernstein.
Tutti capati, 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 tutti capati
Parlem d'òpera a Ràdio Sabadell.
I aprofitem ara per acabar amb els personatges del mes de maig, tot començant per ell, l'extraordinari baix baríton canadenc George London. Nascut a Montreal el 30 de maig de 1920 en el si d'una família jueva d'origen rus, George Burstein es deia. Després de començar la seva carrera als Estats Units, va decidir marxar a Europa el 1949, on ràpidament Carl Böhm el va contractar per l'Òpera de Viena, on va debutar amb Aïda, causant sensació. El 1951 canta per primer cop a Bayreuth com en Fortes, tornant sovint al temple wagnerià durant els anys 50 i 60. Després dels grans èxits europeus, va debutar en el Met, on arribaria a cantar-hi 270 representacions d'un repertori molt divers. Va cantar també en el Colón, a l'Escala, a Salzburg, a París, a Moscou, sent el primer americà en cantar-hi Boris Godunov el 1960 en plena Guerra Freda. Va participar en el llegendari enregistrament per a Deca de l'Anell amb Georg Solti. A partir de 1963, la seva veu es va anar deteriorant a causa de la paràlisi d'una de les cordes vocals, problema que no es va poder resoldre i que el va obligar a retirar-se abans d'hora, fent la seva última aparició en escena, com en Fortes, en el Met, el 1966. Va dirigir l'Òpera de Washington del 1975 al 1977, any en què va patir un greu infart que el va deixar en molt males condicions. Va morir d'un nou atac de cor a Armonk, Nova York, el 24 de març de 1985, amb 64 anys d'edat. El sentirem ara en el Sentit Diamant dels contes d'Hoffmann d'Offenbach. Ja sé que aquesta ària ara l'atribueixen a un altre autor, però en definitiva així consta en el disc, amb la Filarmònica de Viena, dirigida per Rudolf Moralt.
La vie
meitat femenina d'aquest mes de maig és la soprano estatunidenca Mary Curtis Berna, nascuda a Salem, Massachusetts, el 9 de maig de 1921. Després d'estudiar en el seu país natal, se'n va anar a Itàlia, on es va casar, d'aquí aquest cognom Berna, i va debutar en el Teatro Lírico de Milà el 1949 com a Desdémona. Durant aquests anys també va cantar les òperes de Viena i de Múnich. Als Estats Units hi va debutar el maig de 1952 amb Aida a Filadèlfia, mateixa òpera que li va servir per presentar-se a San Francisco. El 1954 debuta a la New York City Opera com a Dona Anna del Don Giovanni i el 1957 en el rol de Leonora di Il Trovatore. En el Met fou una soprano molt apreciada durant els 50s i 60s quan hi va cantar òperes com Aida, La Forza del Destino, Don Carlo, Cavalleria Rusticana o Turandot. El 1966, coincidint amb la gala de clausura del vell Met, es va retirar i el 1969 va passar a donar classes a la Universitat de Washington, d'on es va retirar el 1991. Mary Curtis Berna va morir a Seattle, estat de Washington, el 4 de desembre de 2009, als 88 anys d'edat. I tot seguit, per tancar el programa, la sentirem amb l'altra notte in fondo al mare del Mefistòfele de Rigo Boito, amb l'orquestra de la RAI de Turí dirigida per Arturo Basile. I nosaltres ens el trobem la setmana vinent, d'acord? Doncs vinga, adeu-siau i fins dijous que ve.
Toscana, l'aura è fredda,
Contacta amb nosaltres o per a @radiosabadell.fm.